És l'hora de Mossega la Poma. Benvinguts al programa 317, l'episodi 20 d'aquesta desena temporada. Avui parlarem amb en Daniel Castejón, un dels responsables d'Ubicum Code Academy, una startup destinada a la formació intensiva via bootcamps enfocada al desenvolupament web, al desenvolupament d'apps i a data analytics. Els grangers americans estan hackejant els seus tractors. Hi ha tota una comunitat que t'ajuda a patar els teus John Deere. I voleu saber per què? Doncs estigueu amatents al que parlarem a la segona part de la tertúlia, que tocarem aquest tema que tant ens interessa, sobretot el fill del Marc, que és un boig dels
tractors. És un expert en John Deere.
Exacte. Fem Mossega la Poma, control tècnic, membre de la tertúlia, que apareixerà d'aquí uns moments en Miquel Àngel Cabrera, col·laboradors Dani Amo, Carles Caño, que està a punt de començar la jornada Jedi, no us les perdeu, i en Raimon Lapuente, que només ens diu un improperi de tant en tant pel canal de Telegram, però que ara fa dies que no el veiem. Codirecció, postdirecció, i ara en aquest moment en l'iPad controlant la cosa, Marc Alier.
I amb un John Deere de color verd.
Exacte. I producció, conducció, direcció, que us parla en Tomàs Manzanares. Aquest programa t'arriba gràcies a Capside.cat, l'empresa que vol construir un món més confiable a través del disseny, l'automatització i l'administració d'arquitectures de sistemes crítics que no poden caure, no poden parar mai. Comencem.
Mossega la Poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Molt bé, doncs tenim per aquí en Daniel Castejón. Dani, benvingut a Mossega la Poma.
Què tal?
Moltes gràcies per deixar-te ensarronar, com feu últimament els que veniu a Mossega la Poma. Estàvem preparant el programa, ara parlarem d'Ubicum i de la part de Code Academy, de la part dels bootcamps i del contingut, però mentre estàvem preparant això hem començat a parlar de la teva trajectòria personal, que estaria bé compartir-la una mica amb els oients, i he flipat bastant. Vale? Vull dir que ha estat donat tombs totalment. Vas començar estudiant arquitectura.
Correcte. Mm-hmm. De totes maneres, jo amb el que he flipat és amb el tema dels tractors. O sigui que ja ens podem saltar tot això i anar directe als tractors.
Home, també hem d'explicar una mica a la gent que feu a Ubicum, no?
D'acord.
Vale. Però explica'ns una mica la història. Jo crec que el teu... primer, que em sento molt identificat amb tu, perquè jo també he sigut com tu. Jo vaig estudiar... vaig començar a estudiar periodisme, vaig acabar fent coses d'informàtica, vaig estudiar IBM, vaig entrar en una feina i em va tocar treballar a IBM, i jo m'he format sempre amb informàtica i amb salut.
En Coque, quan treballava amb mi, en la meva empresa, també era l'IBM.
L'IBM.
IBM aquí, IBM allà.
nivell Carles Caño, acudit dolent. Tu és que has anat saltant d'un lloc a l'altre, i al final... el que dèiem amb Antoni Selles, el connecting the dots, connectant els punts. Bueno, començàvem amb això. Vas començar estudiant arquitectura.
Sí, des de tota la vida que el meu perfil era tècnic. Mm-hmm. Vaig fer batxillerat tecnològic, no sabia molt bé què fer i vaig decidir entrar a arquitectura perquè em semblava una carrera fantàstica, i després de 2 anys em vaig adonar que potser no havia encertat.
Quin any? Perquè tu ets jove, tu tens uns 30 anys.
30 anys, sí.
Per tant, l'arquitectura la vas començar fa...
Doncs 12 anys, 2004, crec.
Encara no estàvem en la... O sigui, encara estàvem a la bombolla i no havia esclatat la crisi immobiliària.
No, se suposava que tindries una feina fantàstica.
Bé, faries molta pasta, sí. Vale, estaves allà en arquitectura.
Correcte. Llavors, al cap de 2 anys vaig plegar, vaig passar per Eina, una escola per feina interior,
sí.
Vaig començar a descobrir una manera... de pensar més artística, i al final vaig decidir que el que més m'agradava a la vida era tocar el piano, i que per tant el que havia de fer era deixar-me històries i fer piano.
No et sona això de la història de Carles Caño?
Això en Carles Caño també ho va fer, sí, també era pianista de jazz, però també piano.
També va ser piano, el Carles?
Sí, era piano. Passa, després es va passar a la trompeta.
Ah, vale, d'acord. Sí, sí. Piano, però no t'ho perdis, al conservatori, al liceu i amb carrera. O sigui, fet tota la carrera del conservatori.
Sí, vaig fer tota la carrera amb l'Alba Ventura, una pianista fantàstica, jove de Barcelona. La formació que tens allà és depèn molt del professor que et toca. Llavors, ja apuntes, intentes trobar el match amb el professor que més sabe a tu, i gràcies a Déu vaig poder... cursar els estudis amb l'Alba, ha sigut una experiència fantàstica.
Això és molt interessant d'entrada de cara a l'educació. La idea aquesta de dir has de connectar amb els teus mestres. I en canvi, moltes vegades, quan es parla d'educació, hi ha uns que només parlen de continguts i de competències i d'hostis amb vinagre, i al final diuen, no, el millor predictor de lo molt que aprendran els estudiants o el que aprendrà un estudiant concret és el grau de connexió que tingui amb aquest professor. No té a veure amb els continguts o amb les metodologies.
I el marcatge. O sigui, jo encara ara tinc professors del BUP i del COU que a mi em van marcar profundament. O sigui, jo escolto podcast d'història i tinc interès per la història gràcies a un professor meu que es deia Pachi, que jo flipava... Mira que no tinc un interès específic per la història de l'art. ¿Vale? No, m'agrada la història perquè té un punt de connexió amb la ciència-ficció, que és un tema que ens moula molt a nosaltres. ¿Vale? La història de l'art no m'agrada tant. I aquest home ens donava història de l'art. I també després ens va donar història. Ho explicava de tal forma que és que era una aventura cada vegada que realitzàvem un quadre, cada vegada que fèiem alguna cosa, era una autèntica aventura, era un joc ple de matisos. Et fan estimar una matèria i et fan involucrar-te en coses i això és la importància d'un bon professor. Sí.
Estic totalment d'acord. De fet, les coses que he fet a nivell de formació més destacades, diguem, són 8 anys de professor de piano a l'Escola Betània Patmos, on tenia alumnes. Per tant, vas una hora, un contra un, et dona tota la dimensió de la formació individualitzada i com cada persona entén les coses d'una manera diferent, has d'entendre com funcionen les seves quasi sinapsis i adequar-te a ell, no? Has de ser molt mutant.
Clar, el fet que tu també has sigut professor, això també és molt important. Destacaves, parlàvem abans preparant l'entrevista, de la part, en aquesta formació tan personalitzada, tan de mentoring, tan dedicada al component tan important psicològic, no? De la psicologia.
Sí.
Que veig que també us feu servir ara a Ubicum. Anem avançant. Fas una carrera que té una dedicació i una necessitat d'inversió de temps i d'esquills i de brutal, com és la de piano al Liceu, però la deixes.
Bueno, acabo la carrera i deixo, diguem, l'activitat professional. Perquè no m'hi veia. És una feinada, és molt dur.
És viatjar per tot el món, a més, no?
Si aconsegueixes entrar al circuit, cosa que...
podríem
parlar d'això.
No hi ha tantes persones en el circuit professional com estudiants que han estudiat piano.
Perquè
no.
tu vas entrar més tard en el tema del piano.
Sí, amb 23 anys vaig començar la carrera.
Perquè entenc que els que van de concertistes doncs entren molt jovenets i els 23 potser ja estan...
Els 23 estan formats, sí. 17 i 18 anys entren a la carrera i, de fet, ja han guanyat algun concurs o ja tenen nom.
Ho deixa tot i creus és el que va fer. És brutal. Va comprar una empresa que es dedicava a les cartes del màgic. Va dir, perquè té sentit, m'entens? Té lògica.
A veure, és una idea interessant. I tu, si t'agrada el màgic, en comptes de comprar les cartes, compres l'empresa.
Que fa de... Sí. A veure, explica això, perquè jo m'he quedat aquí a mitges i no...
Bueno, el que acaba de dir el Marc és exactament el motiu real. D'això vos està de negoci i pasta. Volia tenir un munt de cartes.
Exacte. Ja està. Jo faig guitarres perquè tinc ganes de tenir un munt de guitarres. O sigui, és això. No hi ha...
Al final, un intenta que les seves aficions es converteixin en professió, si és possible, clar. I bueno, això és el que sempre m'ha intentat moure. Amb el piano no ho he aconseguit, però amb les màgics sí que ho vaig aconseguir. I això ha sigut el que m'ha fet entendre el challenge que suposa fer un anàlisi de dades a una escala que jo pensava que era una bestiesa, que són 150.000 registres en 2 anys, que ara he descobert que no és res, no? Però... Per mi això era molta informació que no sabia com processar.
Aquesta informació, quina informació era? Les cartes, el que jugaven a les partides o els intercanvis?
Era la informació de les transaccions del meu negoci, article per article.
Sí, perquè tu, què tenies, una empresa online que veníeu cartes de màgic, online o presencialment?
Amb dues, però el negoci en principi és online. Uh-huh. Llavors, dintre d'una plataforma de compra-venta que es diu Magic Card Market, pots fer un usuari professional, és a dir, tenir el teu bat i fer les teves declaracions. I això és amb el que he estat treballant.
Quan dius el BAT, vols dir l'IVA?
Sí.
Vale.
Els últims 2 anys i mig.
Llavors, perquè entenc un dels problemes que hi ha és que si tu muntes una botiga online, si tu ets un... perquè tu has de fer factures.
Correcte. Sí, la idea és que a través d'una plataforma tu pots fer un intercanvi de productes de segona mà sense però... problemes fiscals, fins si no passes un límit.
Però si passa aquest límit has de facturar. Si has, de, aquest... has de declarar, has de tenir una administració...
Totalment. Sí,
tot fet, llavors...
a dia d'ara encara pago la quota autònom i el meu negoci segueix funcionant, però estic en procés d'anar-lo fent petit i finalment de vendre'l. De fet, si hi ha algú interessat, teniu les mires de contacte.
A Capside hi ha gent molt flipada amb el del màgic, eh? Alerta, companys de Capside, si voleu, parlem amb el Dani.
Jo el del màgic és una cosa que em vaig mantenir allunyat molt conscientment. És a dir, no t'acostis aquí. O sigui, les drogues i el màgic, no.
Però mira, has caigut a la xocolata.
No, la xocolata.
I ara fas cates de no sé què, no?
Sí, però a veure, el tema de la xocolata ho vaig fer bé perquè vaig deixar, diguéssim, de coses com el Milk and Usini, que era com la meva droga quan estudiava, a dir ara xocolata del 80% i és una cosa. Però jo tenia molt clar que si em ficava en coses com el màgic i tal, dic, no t'hi pots ficar. Dic, això no, perquè t'enganxaràs, no. Ni apostes, ni drogues, ni cartes de màgic. Que jo crec que el màgic és una combinació, no? De drogues i cartes i apostes.
100% és la droga que pots dedicar-li un temps infinit a seguir pensant. És un joc que té una profunditat enorme. Realment és un joc fantàstic. Mm. Però bueno, al final... El problema que t'agradi molt una cosa és si no li pots posar mesura.
Sí. Em va passar que vaig tindre que deixar de jugar escacs. En una època, en els 90, es podia jugar escacs online. Jo havia estat en clubs escacs de petit, però ho vaig deixar.
Ajedrez 21.
Ajedrez 21, exacte, fins que van començar a fer-te pagar. Vale? Estava jo allà amb un Elo 1900, fotent partides ràpides, i el problema que tenia és que llavors anava pel carrer i en les rajoles del carrer veia jugades.
I vaig pensant.
O sigui, a qualsevol cosa, qualsevol cosa que siguin quadrats, comences a veure salts de cavalls i comences a veure defenses i comences a veure històries i vaig dir, ho tinc que deixar perquè és que vivíem enmig d'un tabler d'escacs.
Bueno, perquè qualsevol cosa d'aquestes acaba convertint-se en una obsessió i és normal, eh? És la gent que s'apassiona acaba així. Bueno, amb tot això acabes a Ubicum, per coneixences i tal, i Ubicum, recordem als oients, és una acadèmia presencial intensiva vol dir que estàs allà i quan estàs allà no pots ni estudiar res més ni treballar de res més perquè estàs allà 8 hores més les feines i els projectes que has de fer i el que et puteixen aquests senyors que ara ho explicaré perquè té la marinera perquè vaig estar dijous passat, vaig assistir a una sessió de tortura de la Inquisició perquè va ser horrorós, pobres nanos i no tan nanos i ho explicaré ara. Aleshores, entres a Ubicum és una acadèmia d'aquestes en formació presencial que té tres grans àrees, ara de moment té tres àrees, que és programació web, programació d'apps i la que tu estàs més, entenc que més involucrat, que és la de data analytics. No?
Correcte.
Mm-hmm. Explica'ns una mica com la filosofia, com funciona, des de quan. Quan val? Perquè això no t'he preguntat, però sé que té un cost i a més ajudeu via préstecs a que la gent pugui pagar aquest cost, no?
Sí, la nostra idea és fer una metodologia que prescindeixi de les classes magistrals o les assignatures i es dediqui a projectes, a fer un ensenyament a partir d'un projecte. I el primer dia...
Això és molt Marc Alier, també. Tu també vas molt en part, no?
Jo tinc el problema que... O sigui, jo no munto classes magistrals, però m'enrotllo com una persiana.
Tinc alumnes... Ara et daré una confessió, Marc. Tinc alumnes que em deia, hòstia, em feia mirar això, em feia preparar allò, no sé què, venia allà tot per calderia que entregar-ho, arriba el Marc i deia, ja m'he cansat de parlar d'això, ara avui parlarem de no sé quantos. Me'n recordaré d'aquest cabron tota la vida. T'ho juro que
sí, sí. No, ho faig molt perquè el problema està que jo vull que la gent es preparin presentacions.
Gent que ja són grans i són papes i mames, vull dir que ja si són gent que ha crescut.
Però el problema de que els alumnes facin presentacions a classe és que si la presentació no és molt bona, no és una presentació molt bona, els altres alumnes se l'estan menjant. I llavors és dir, no ho estàs explicant bé. T'ho has preparat, però no ho estàs explicant bé. I és un problema, és un problema perquè llavors dius, clar, què fa? Respectes a la presentació que s'ha preparat aquest noi i patim tots aquí una death by PowerPoint o fas una intervenció i li ensenyes...
Els hi vaig reconsellar que miressin Presentástico, els alumnes d'això, sí. Molt interessant. Bueno, retornem a Ubicum. Ubicum fa això, esteu a Barcelona, esteu al carrer Bruc, a tocar una mica també més amunt, entre Corsa i Rosselló, a la Casa de les Punxes.
Exacte.
I explica una mica la metodologia, estàveu dient, aquesta metodologia de doing, learning by doing.
El que fem és configurar una sèrie de projectes que faran els alumnes entenent que no tenen cap coneixement previ de la matèria.
Ni els de la web, ni els de les apps, ni els del data analytics.
Zero. Entenem que no tenen aquest background. Això no vol dir que no hi hagi backgrounds que encaixin millor o pitjor, però tots acaben més o menys allà mateix. Cadascú amb el seu skill set particular, no?
Deixa'm que incideixi. Programació web i programació d'apps, potser per la nostra trajectòria professional i molta gent de Mossega la Poma, ja la tenim molt coneguda i més o menys van estar aquí la gent d'Ironhack, que també fan temes de programació, que vindria a ser també una metodologia i un ensenyament també molt intensiu, com feu vosaltres. Però vosaltres incorporeu una part que és molt interessant, que és la de data analytics. Què em vaig trobar, veient els vostres alumnes, ja en quants teniu, 12, 14 ara mateix?
Ara tenim 15 alumnes al programa d'analytics.
El que està funcionant ara. Em va sorprendre dues coses. La heterogeneïtat de perfils, vull dir, venia gent que venia del món de les ventes, gent que venia, havia un que era advocat, o sigui, gent que no té cap tipus de perfil tècnic, hi havia gent que potser sí que tenia més, també d'edats, i tots amb un propòsit molt bèstia, que era canviar un gir de 180 graus amb la seva orientació professional.
Exacte.
Això que es diu així és molt difícil, però molt difícil, no?
És un repte i també per nosaltres. Nosaltres, de fet, tenim un compromís 100% amb aquesta idea de que facin el canvi en el seu canvi professional. Tant és aquest compromís que ens hi juguem la meitat dels calés. Si nosaltres, el preu del curs, que abans preguntava, són 8.000 euros, el preu del full-time, i nosaltres el 50% de la matrícula no la cobrem fins que aquest alumne té un lloc de treball. Això ens obliga, per suposat...
En el sector
en el que s'ha inscrit a...
Però si jo vaig un dels vostres cursos i després vaig a treballar al McDonald's, no això no serveix.
Exacte.
No, perquè, o sigui, aquí Ubicum i aquest tipus d'empreses, entenc que poseu damunt de la taula dos grans ingredients. Una, la metodologia de la formativa, que pot ser millor o pitjor en funció de cada cas. Bueno, això va ser d'assajos i tenir bons professionals, doncs pots tirar més de carro. A més, és molt intensiu, per tant, no pares d'estudiar o de treballar. I segona, el contacte amb empreses per després poder recol·locar la gent que surt d'aquesta formació. No?
Una cosa, això que feu m'agrada molt, perquè jo he estat en contacte amb formació informàtica des dels anys 80. Des dels anys 80 que he estat... I he vist moltes vegades estratègies de venda de cursos que és, amb aquest curs et capacitem per fer aquesta feina. I clar, jo estava implicat amb el curs i deies, no, aquests senyors quan acabin, ja sigui pel nivell amb el que comencen o per el procés que porten o perquè no els hi fotem suficient canya, potser perquè tampoc ens l'acceptarien, perquè no està dins del contracte, no està dins de l'acord, quan surten no estan preparats per fer la feina, és a dir, poden potser entrar de becaris o alguna cosa, i s'està com fent una venda buida. O sigui, el tema de dir, jo et preparo per fer aquesta feina i aquí tens els moscollons sobre la taula.
Totalment. De fet, aquest compromís ens obliga a una cosa que crec que és fonamental quan fas una formació, que és estar actiu en el sector. I quan parlem amb empreses sabem quins són els requeriments i els projectes que tenen, quines són les necessitats de contractació que tenen reals, no les fictícies. Llavors això ens permet anar adaptant-nos al mercat i anar entenent cap a on va l'empresa i cap a on va el sector.
Aquests senyors han tingut un alumne de l'última fornada de Data Analytics, en Marc, que ara està treballant a GINAP. Vale? I de fet jo a tu, Dani, t'he conegut quan nosaltres fent una, quan dic nosaltres, em refereixo a Càpside, que fèiem unes jornades on parlàvem de seguretat i d'Amazon, seguretat en el cloud, en l'exemple d'Amazon, i tu vas venir per conèixer gent del sector, gent d'empreses, o sigui que això que dius no és boquilla, sinó que realment invertiu una sèrie d'hores bastant importants de la teva jornada laboral a estar en contacte amb empreses que després seran les depositàries de les persones que surten de la formació.
De fet, aquell dia, el meu dia va començar a Càpside i va acabar a Càpside amb el taller d'Alexa.
Ah, sí, perquè tu vas venir a la nit també, és veritat. Sí. És que aquell dia va ser un dia llarguíssim.
Totalment.
Perquè va acabar a les tantes el taller d'Alexa. Sí, vam fer un taller d'Alexa, vam programar Alexa.
A l'Amazon Echo.
Sí, a l'Amazon Echo. Bueno, Alexa sí. És el sistema que hi ha darrere.
Doncs el que m'estàs dient, que ens coneixem a través del Joaquim Vives, que no tinc res més que paraules d'agraïment per ell, perquè ha sigut el primer que ha confiat en contractar-nos a un alumne, que és més, l'alumne encara no havia acabat el curs. I el Joaquim va tenir la paciència de venir personalment a Ubicum a Connections després de tornar a fer entrevistes a tots els alumnes.
Marc, t'explicaré una anècdota molt bona. Jo vaig assistir dijous passat en aquesta sessió que vareu fer de presentació de projectes de Data Analytics. Que jo pensava que anava a escoltar, però aquest senyor va entrar per la porta i em va dir: no, mira, et poses aquí i m'ajudes a fer les avaluacions públiques.
Et va tocar fer de tribunal.
Va currar i no vaig cobrar. Però és que després van anar venint exalumnes, entre ells aquest Marc, ¿vale?, famós, ell que és molt bon xaval, i les crítiques que rebien els alumnes del curs d'enguany, les més dures, amb diferència, però no dures, les... dures nivell patant los huevos, ¿entens?
Machete.
Sí, machete total. Venien dels exalumnes. Tela, i val a dir que tant tu com el Rubén,
sí, el Rubén,
que és l'altre director o codirector del curs, vareu ser molt clars, molt concisos, vau anar a destacar tot allò que veieu de cada una de les presentacions. Em va agradar molt. O sigui, no vau deixar de ser polites, però no us vau deixar de dir res i vau atacar, incidir en aquells punts de millora en cada una de les diferents presentacions. Però és que quan vaig veure els exalumnes que anaven amb una destral, tio, con sangre en los... Uala.
És que els exalumnes han rebut els feedbacks meus de final de curs...
Que són molt més agressius que no els que veiem ara, no?
Van pujant de to una mica i... Suposo que encara estan en la línia del final del curs i no se n'han adonat que els alumnes que tenim ara només porten 5 setmanes o portaven 5 setmanes. I, per tant, encara no estem
encara tenen les ferides de los latigassos, no? De les fuetades.
En especial el Marc.
Sí, perquè va rebre bastant.
Va rebre.
Sí, ja, ja. Home, a més, si el Marc estava col·locat abans d'acabar la seva formació, és lògic que sobre ell incidíssiu, perquè ara fos... el màxim d'executiu i de professional, no?
No, ell és un nano que va entrar, jo crec que amb una determinació molt gran, però al principi sense una professionalitat encara. I a vegades el repte és com ensenyes les skills que no són purament tècniques.
Les competències.
Les competències d'aquesta persona perquè després entri a una empresa i rendeixi, que és el nostre compromís. Clar, el nostre compromís amb ell és que sigui empleable i que no el fotin fora la primera setmana.
És igual si entres per programar web, que per resoldre problemes de data analytics, per treballar en un departament de màrqueting, per treballar en un departament de finances. El greu problema és, primera, que tu siguis una persona que mantinguis un alt nivell d'autoexigència i de responsabilitat en el lloc on està. Està clar que no naixem ensenyats i que hem de tenir un temps prudencial d'aprenentatge. També és veritat que qui et contracta hauria de tenir la paciència suficient com per donar-te aquest marge de confiança. Però sí que és veritat que notes gent que la seva actitud no és de responsabilitat plena davant de la feina i això és molt complicat d'otorgar en una formació, per molt intensiva que sigui, no?
Dues coses. Una és, amb el tema d'aquest, com transmets les competències aquestes, que és... Jo he vist moltes tonteries en el món de l'educació. Quan es parla de competències és quan dius, prepara't que ara les diran grosses, eh? I llavors la gent t'agafa i et fot la taxonomia de Bloom a sobre de la taula i et diuen si una competència estàs treballant amb una d'allò, si és una altra, o es fan servir les rúbriques, que em sembla que és una autèntica estupidesa. Em sembla que és una autèntica estupidesa. Si tu vols ensenyar competències de caràcter professional, al final hauríem de tornar al programa que vam fer amb en Josep Ruano, no sé si la setmana passada, fa dues setmanes, en la que estàvem parlant del que s'ha de crear. És una cultura en l'empresa i després, llavors, si estàs treballant en unes aules o no estàs treballant en projectes, el que tu tens que crear la cultura aquesta professional, d'aquesta responsabilitat, que és la responsabilitat, és la capacitat de donar resposta. Vale.
D'implicar-se i d'entendre la transcendència d'allò que et demanen fer o que t'estàs fent.
La responsabilitat és la capacitat de definició de lingüística.
De Wikipedia.
És la capacitat de donar resposta quan hi ha un problema o quan hi ha una situació. Llavors, hi ha gent que no es fa responsable, dius, hi ha un problema, no ho sé, i en canvi hi ha gent que té la capacitat de donar resposta. A veure, si per exemple, si jo sóc un client de Capside, jo diguéssim sóc, jo què sé, un club de futbol, vale? I vull que Capside em posi els meus servidors. El que vull de Capside no és la feina, és que quan hi hagi un problema, trucar a Càpside i hi hagi algú que tingui la capacitat de donar-me resposta. Aquesta, llavors, al final, aquesta és la, llavors, si aquesta cultura de donar la responsabilitat s'implica dintre de la forma que es porten els projectes i és part del que tu els demanes als estudiants, crearàs aquesta cultura i instigaràs aquestes deixances.
Clar,
no té que veure amb l'avaluació, no té que veure ni amb la metodologia, és la cultura que generaràs a dintre de l'aula.
Has donat, jo crec, en el punt clau, que és en l'exigència que té aquest curs, en el sentit de que per nosaltres és com si els alumnes ja estiguessin treballant. Llavors, entren el primer dia, els dones un projecte i aquest projecte té unes deadlines marcades irrefutables, indiscutibles. I a mida que va avançant el curs, la responsabilitat que els demanes és major, en el sentit que tu deies, de donar respostes més complexes o més amples. Llavors, és simplement que la simulació que fem a Ubicum és una simulació d'empresa totalment orientada a resultats, on els alumnes han de buscar la vida i, per tant, jo et puc garantir que els alumnes en el futur sabran buscar-se la vida dintre del món de l'empresa.
Perquè els esteu entrenant dia a dia perquè això passi. Com és una jornada? Jo vaig veure una de presentació, que entenc que és una jornada, entre cometes, excepcional, però com és un dia a dia normal? És a dir, les 8 hores són 8 hores, eh? 8 hores són moltes hores, a més, moltes hores on el nivell d'exigència és molt elevat, per tant, entenc que està estructurat com han de passar aquestes 8 hores, més que en una empresa habitual. Què fa un dia de...
Nosaltres comencem amb un stand-up meeting on parlem sobre el projecte que estem fent i anem veient com va el grup col·lectivament. I després de 9:30 a 11, més o menys, els alumnes tenen dubtes que arrosseguen des d'ahir o que els han sorgit en el stand-up meeting i que es posen a comentar amb els mentors. Són dos mentors per 15 alumnes, per tant, hi ha temps d'anar un per un, són 8 hores, dona temps de sobres. Llavors, una cosa que insistim molt a Ubicum és que les preguntes no poden ser directes. Quan tu tens un dubte o una pregunta, et sorgeix una pregunta, tu tens tota una sèrie de recursos que nosaltres et proporcionem, però tens el vast món de Google, que et dona moltes respostes. I a part, pensament crític.
I Stack Overflow.
Stack Overflow és el nostre gran aliat. Sí, totalment. Llavors, el que intentem...
O GitHub. És que segons, avui en dia pots buscar moltes coses en molts llocs.
Totalment. Llavors, aquestes eines de recerca formen part del nostre dia a dia i formen part del dia a dia de l'empresa. Per tant, rebutjar-les és una tonteria. No?
Hi ha una cosa molt interessant de Stack Overflow i és que jo, buscant, de vegades busques preguntes concretes. És a dir, de vegades el problema és que tu tens una pregunta, dius, tens un problema i per resoldre aquest problema has de saber formular correctament la pregunta. És a dir, perquè tu dius, jo tinc aquest problema, busco la resposta. No, tu has de comprendre prou quin problema estàs tenint per després formular la pregunta que et pot portar a la resposta que trobes.
Exacte.
Llavors, a Stack Overflow hi ha llocs que si arribes a certa pàgina on s'explica certa solució, tens l'oferta de feina allà. Pam! Clic aquí que tens una oferta de feina. És una mica el mateix que feien en els jocs aquests, en el Counter-Strike, que hi havia la llegenda que hi havia certs llocs que si et col·locaves a certs llocs et trobaves targetetes virtuals que si trucaves doncs resulta que anaves als serveis secrets, a l'MI6 o a la CIA o jo què sé, en alguna organització terrorista, vés a saber. Però que deia, si tu has arribat aquí és que entens el joc. Doncs Stack Overflow també t'ho trobes. Si fas la pregunta adequada, llavors al final el que has d'aprendre és a fer la pregunta adequada.
Correcte, totalment. I a més això lliga amb què fem com a analistes, que en el fons és fer-se les preguntes adequades. Moltes vegades les preguntes ens venen donades però no són les adequades. I tu has de tenir el coratge d'informar d'aquestes...
Els alumnes que ja vaig veure dijous tindran un projecte final d'estudi, no? Que serà, suposo, que el més elaborat o el més complex, el més exigent. No?
Sí, ara estan començant unes pràctiques que són bastant més extenses.
Et puc demanar un favor?
Sí.
Em podràs tornar a convidar aquell dia a veure com ho fan?
Clar, per suposat.
Per veure l'evolució, eh? Perquè em farà molta gràcia haver-los vist a l'inici i tornar-los a veure al final.
Encantat.
A part de... O sigui, tot això que estem explicant respon a allò que parlava abans del canvi brutal, o sigui, del canvi efectiu d'orientació professional, que això és una cosa molt complicada de fer a la vida. La gent que s'hagi posat en aquesta tessitura de fer un canvi professional sabem que és una cosa complicada. Tinc una pregunta del Javi Moreno. Javi Moreno, que vindrà la setmana que ve.
Ciberado ve la setmana que ve?
Ciberado ve la setmana que ve, amb el Pau, amb el de màrqueting de Capciber. Hòstia. Que us té unes quantes guardades.
Us té unes quantes, no?
Sí. Vale, vale. No, i a més farem un programa molt entretingut. Estem començant a preparar ja el programa de la setmana que ve.
Que porta alguna sintonia per Capciber, música? O...
No, porta res. Porta una hacha per passar-te-la per... Bé, doncs, una destral. Doncs el... ens ha fet una pregunta, ¿vale? Una pregunta que diu, preguntar-li l'opinió sobre la importància dels LMS en un curs e-curs, tot i que Ubicum no són e-curs, no són cursos electrònics. Aquesta la podem deixar. Però l'altra sí que t'obliga a mullar-te.
No, jo vull sentir la resposta de la primera pregunta, o sigui que no li facis la segona.
Va dir que la contestarà per correu. Bueno, és igual.
No té importància perquè desconec l'algoritme. L'LMS, sé que és un algoritme que s'utilitzava als anys 60, però no...
A l'LMS no...
O a Learning Management System.
Suposo que estem parlant de Learning Management System.
Perquè LMS també és un algoritme, diria que és un algoritme paramètric que es va generar als anys 60.
Jo crec que ell ho deia en el sentit de...
Suposo que estem parlant de models, algun Moodle o un Sakai o algun Blackboard o...
Però bueno, l'altra part de la pregunta sí que té sentit i és com veus tu el món de l'educació d'aquí a 5 anys. Perquè empreses com Ubicum i com la que esmentava abans que es va acompanyar l'any passat i d'altres que hi ha a Barcelona... responen d'una manera quirúrgicament directa a una necessitat de mercat, que és que la gent surti preparada i que sigui efectiva, si no el dia 1, el dia 2. I de les universitats la gent no surt així. Això ho parlàvem dinant amb en Miquel Àngel.
Sí.
Que ha tornat, el teniu aquí.
Bueno, és cert que nosaltres sortim potser d'una deficiència del nostre sistema d'educació. Home, jo crec que hi ha coses que estan obsoletes i que han de canviar, però si alguna cosa sabem del sistema en el que vivim és que té una inèrcia brutal. Per tant, les coses no canvien d'un dia per l'altre.
Mira, sí. Deixes contestar per al·lusions, sí. Vale, jo aquí professor d'universitat, estem a la Universitat Politècnica. Jo estic convençut que si jo et demano quina és la visió i quina és la missió d'Ubicum, me la saps explicar. Mm-hmm. Segur que l'heu desenvolupat, l'heu treballat i quan esteu prenent decisions les teniu en compte.
Sí.
Quan decidiu de quina manera ensenyar, si voleu fer algun partnership, quan poseu preus, quan decidiu posar la meitat del curs com a garantia de que trobaràs feina, aquest tipus de decisions, la missió i la visió de l'empresa, la visió i la missió, estan a sobre de la taula i les teniu en compte. Jo porto 15 anys, La gent m'està felicitant per LinkedIn perquè porto 15 anys treballant. Jo crec que això de felicitar la gent a LinkedIn perquè porto no sé quants anys treballant, no, se l'ha de felicitar la gent quan es jubila o quan s'agafen un sabàtic.
O quan canvien de feina.
Cony, és feina, tu. Està molt bé, però la vida no és només treballar. La gent es felicita, colla de friquis. Bueno, salutacions a en Miquel Gavarró, que em felicita sempre que surt algun aniversari de treball meu, sempre em felicita, li encanta. Perquè vaig precisament queixar-me, llavors ell em felicita per això. Bueno, jo porto 15 anys treballant a l'UPC i porto vinculat a l'UPC més de 25 anys. Porto més de 25 anys vinculat a l'UPC. No sé quina és la visió, no sé quina és la missió de la universitat. Us asseguro que ho he buscat a la web. Ho he buscat en documents, ho he buscat en les memòries d'allò, ho he buscat en tot tipus de documents. Em sembla que hi ha alguna càtedra que, quan busques visió i missió de l'UPC, hi ha alguna càtedra de l'UPC que sí que ho té fet. Jo ho vaig intentar fer quan estava de director en l'ICE i tal, i al final no vaig marxar abans d'hora. Llavors, el problema que hi ha és, quan vosaltres voleu decidir què ensenyar i com ensenyar-ho, el que tu dius que fas és tu te'n vas, busques les empreses del sector al que tu estàs adreçat, fas preguntes, tu pots tenir o no tens les respostes, tu saps que potser no tens totes les respostes a les preguntes que... Allò, però saps que tens en Google i tens coses, aquí no, encara, i fas les preguntes de què és el que necessiten i treballes d'acord amb aquestes preguntes. Uh-huh. Jo he estat aquí i he vist com s'han refet 3 plans d'estudis, i la meva sensació és que els plans d'estudis es munten més segons criteris d'equilibris de poder entre departaments, és a dir, cada departament sap unes coses i vol explicar les coses que sap, li és igual si això és important. Hi ha excepcions, hi ha gent molt compromesa, hi ha molts professors que estan en contacte amb les empreses, hi ha molta gent que ho fa molt bé, però en general, al final, els criteris que manen és l'equilibri de poder entre departaments. I ell, i llavors, hi ha gent que fa recerca, però la recerca perquè tenen finançament públic, europeu, del que sigui, per fer aquella recerca, no perquè aquella recerca sigui necessàriament el que demanin les empreses. S'han de ocupar la Unió Europea de muntar una línia de recerca que això sigui aplicable a l'empresa. Llavors, això fa que quan es parla de dir la universitat té una amenaça i la gent diu sí, no, és que l'amenaça de la universitat serà Khan Academy o serà Udemy o serà Coursera. Dic, no, l'amenaça sou vosaltres. Perquè vosaltres feu les preguntes i doneu resposta a les preguntes que heu fet. Nosaltres només tenim respostes i no fem preguntes i això ens causarà un problema a llarg termini. I estic molt convençut que aquest problema existeix.
Nosaltres, de fet, tenim el contingut meravellós que tenim perquè hi ha hagut una feina molt forta al darrere de professors de la Universitat de Carnegie Mellon que estaven farts de no trobar aquestes preguntes dintre de la universitat. I se les van fer i van contestar amb aquest producte. I aquest producte és el que nosaltres tenim la llicència. Per tant, estem molt més lligats en aquest món del que sembla.
Evidentment, si tu busques respostes, si tu tens preguntes correctes, pots venir a la universitat i hi ha molta gent que té les respostes. Sí. Però les preguntes les has de fer tu perquè no les estem fent nosaltres.
Hi ha una cosa que ha dit en Dani que és molt vinculat. Imagina que el 50% del teu sou n'és vinculat a que els teus alumnes trobessin feina.
M'espavilaria molt, eh?
Hòstia, si t'espavilaries. Donaries et mesuren per altres motius, no et mesuren per això. La teva avaluació no va per això. No va per si els alumnes troben feina o no. Sí, sí. Però imagina que el 50% del teu sou n'és directament, o el sou n'és directament implicat a que els alumnes teus trobessin feina. No, què ensenyaries? Bueno, a què ensenyaries coses diferents i de forma diferent.
Bueno, jo no crec que ho fes.
Tu no, perquè tu ets una excepció, Marc. Però va per aquí la cosa. Si vosaltres us comprometeu a que el 50% del cost del curs va en funció de que l'alumne trobi feina...
És una aposta...
Que parlar amb les empreses a veure què collons volen.
A veure, no? És una manera molt... O sigui, jo imagino, soc un pare que tinc que pagar-li un curs al meu fill i em posen dues propostes sobre la taula i una és la vostra... I aquests senyors estan fotent els collons a sobre la taula.
D'acord, que el cost...
I aquest tipus de compromís, jo com a... Si tinc que pagar el curs del meu fill i em poseu això a sobre la taula, dic, vale.
D'acord que els cursos són molt cars, perquè 8.000 pavos són molts pavos.
Collons. Clar, però bueno, són sí, 800 però... hores, o sigui, són 10 euros l'hora.
Mira't així, és cert, i si no, ja ho sé, hi ha cursos, hi ha màsters a la UPC que valen una pasta.
Vale? Sí, però els màsters a la UPC...
Valen 3 o 4.000 euros.
Ara, els
però no estàs, ara... no estàs cada dia 8 hores, això d'entrada. I segona,
no,
ningú...
No, estàs... un màster a la UPC, entre estudis, pràctiques i classes, les 8 hores al dia les fas, eh?
Però no de docència.
No, de docència les 5-6 les tindràs, eh? Mm.
Diàries.
Les 5-6 les tindràs i després tens les pràctiques i laboratori. O sigui, feina la portes, però quan hi ha un curs d'aquest... És el que estàs dient tu ara. Quan tu fas un curs d'aquest estil, el valor més important són les hores que estàs fotent allà a sobre. Per si te'n vas a treballar de caixer al McDonald's, guanyaràs més diners perquè... o sigui, que aquest pagaran al McDonald's 17 euros l'hora o... Dic, doncs, cony, fica aquestes hores, en comptes d'això, estàs fotent un curs.
Hi ha costos dintre del curs que potser estan una mica amagats, que és tota la feinada que tenim nosaltres amb tema empresa, en reciclar el contingut...
No, jo no estic parlant dels vostres costos, estic parlant de quan un estudiant vol fer el teu curs,
sí.
És a dir, si jo tinc que posar 8.000 euros sobre la taula, quantes hores tinc que dedicar? 800, d'hores. 800. Tinc que dedicar 800 hores. Si m'estan donant 17 euros per treballar al McDonald's, puc estar treballant 800 hores al McDonald's i guanyaré molt més que aquests 8.000 euros. És a dir, el pagament més important que està fent qualsevol persona que ve al vostre curs no és un pagament econòmic, és un pagament en temps. I això moltes vegades no es veu. Si jo crec que el teu curs és el de més qualitat, vale, doncs el que faig és anar al teu perquè el que jo no podré recuperar mai és aquest temps. Si jo tinc 23 anys i tinc mig any per dedicar, aquest mig any amb 23 anys no el tornaré a tenir.
No.
Si ara tinc 45 anys i vaig a dedicar mig any, el mig any amb 45 anys no el tornaré a tenir.
Totalment.
I l'estic dedicant ara.
Tenim gent que ha deixat feines amb una remuneració econòmica alta, que tenen família... i que han tingut els nassos de dir no, vull canviar, i clar, amb aquesta gent tens un compromís triple, si de cas, perquè tens ganes que aquesta gent els hi vagi bé i faràs tots els esforços possibles.
Però aquesta gent ve enxufadíssima.
Clar, a part...
El nivell d'exigència dels mateixos. Mm-hmm.
Exigim nosaltres, però ells exigeixen, tenen un compromís també molt gran dintre
i això genera
camí.
Una cultura dintre el curs, i llavors hi ha tota una ethos de treball...
Aquesta cultura de la responsabilitat que tu deies. totalment.
Així una altra cosa completament.
Vale, doncs més o menys ara ja hem acabat tot el ventall de preguntes que teníem predefinides. Volies comentar alguna cosa més de Ubicum, Dani? Hem passat tot el que tenies tu també en cartera amb ganes de dir.
Una cosa a dir, a veure, darrerament a Mossega la Poma estem tractant molts temes, com el tema, diguéssim, de la vinguda de l'automatització, que s'haurà de redefinir moltes feines
i
moltes
cotxes.
Coses a dir.
El que més parlem és de fora cotxes.
I fora cotxes.
Perquè m'ha dit companys i gent que ha escoltat el programa, diu, ja està bé, sou un fora cotxes.
Fora cotxes, fora cotxes.
Perquè vam parlar de Tesla. I de...
Sí, sí. Doncs el que està claríssim és que fer aquest tipus de coses, de reconvertir-te, és una cosa que haurem de fer tots contínuament.
Sí. Va parlar amb en Josep Ruano, això també, la vegada que va estar aquí.
Sí, però la necessitat de canviar de carrera, de reformar-se, és una necessitat que cada vegada més gent té.
Sí.
Vale. No, estava donant instruccions al nostre tècnic, en Miquel Àngel, que anem a la falca de contacte, que acabem aquesta part de l'entrevista. Jo t'agraeixo que et vulguis quedar a la segona part, que anem a parlar de tractors i de com hackejar-los, que és un tema molt
això
interessant.
Jo crec que és molt bo, important.
Pues, escolta'm, us enllaçarem un lloc que en aquest lloc podeu trobar a YouTube com hackejar un John Deere.
Amb firmware ucrania.
Amb firmware ucrania.
És que bèstia.
Contacta amb nosaltres.
Uneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat.
Anem a parlar de la comunitat. Primer de tot, agrair a tota la gent que com cada setmana aneu comprant a Amazon, a la nostra compte d'afiliats. Anem bé aquest mes, per tant, Marc, gairebé et puc garantir que abans de l'estiu tindràs una taula portàtil.
És que nosaltres, allò que dèiem abans, que tu vas muntar, comprar una empresa de màgic per tenir cartes de màgic, en Tomàs i jo vam dedicar-nos al podcasting perquè ens agraden els micros, els cables i els aparatos.
I tocar botonets,
o sigui, exacte. És el que ens agrada. O sigui, ens agraden els micros i tenim com una...
Però això és una cosa infantil que conservem de quan érem petits. Perquè quan ets petits, què fas? Toques botonets...
Sí, sí, sí.
Experimentes amb les coses...
Et toques la tita...
Toques la teta...
micro, és el mateix.
Doncs això, doncs per ser, ara ho fem un podcast perquè la gent compri afiliats a Amazon per poder continuar tocant botonets.
Per comprar micros i...
Que anem bé, que vull donar-vos les gràcies a tots aquells que ens heu dit per d'una manera... És que tinc companys de feina que venen i em diuen, mira, m'he comprat una serra de marqueteria d'aquestes superguapes, no sé què, ho he fet per afiliats. A mi això, aquell dia sí. Jo marxo a casa supercontent.
Doncs ja enviaràs els links de les serres aquestes, que a mi això m'interessa.
Javi...
Quines d'aquestes automàtiques? Les,
sí. És com una d'aquestes enormes, saps aquelles que tallen troncos?
No, perquè veure, hi ha el que són les serres de banda, que són, que diguéssim, que tenen, que seria com una serra de calar, però que amb la banda és grossa, i hi ha les que són com un filet, que és la serra de bogir.
No, aquestes, com aquelles rodones que surten a les pel·lícules de leñadores.
Ah, això és una serra de taula.
Sí, però mini, o sigui, amb una cosa petita, perquè això és per fer coses petites, saps? No és una serra d'aquestes que talles un tronco de la selva.
Un tronco? Oh, no. Jo me'n tinc a comprar una d'aquestes, eh?
Però
també has de comprar la serra de banda i la serra de bugir.
Mira, aquest senyor té moltes coses similars a tu. Li agrada la música, fa un podcast...
Sí,
fa un podcast de Deb a Ops.
De Deb a Ops.
Molt bo. Fa molt altra gent i és... Un dia ha de venir aquí el Javier.
Sí.
Vale, doncs això per una banda. Sí, a més farem un cross-podcasting, però de veritat.
Cross-polonització.
La segona cosa per la qual aquí ja no estic tan content i us haig de fer un capon. No és com es diu capon en llenguatge de Badalona.
És un pollastre, no?
Un pollastre.
Un pollastre així de pagès, així, sí. Aquells de
no, però en aquest cas el cap.
Un clatellot,
gràcies. Un zasca.
Un fòstio.
Perquè no esteu deixant valoracions ni comentaris
en l'iTunes.
I això no anem bé, No anem bé.
Podríem, en comptes de posar valoracions, posar les estrelletes i explicar una cotilla.
Vale, m'agrada molt la idea.
En comptes de posar, són macos, fan... O sigui, que expliquin un acudit.
Sí, però quan més dolent estigui el Carles Canyo, millor.
Sí.
Sí, i els direm aquí tots.
Vale.
Els dirà el Carles que es bullirà de risa, es patarà de risa.
És com, de los pelos del culo no me dejan dormir, alguna cosa així.
Sí, o aquestes que fa ell. Doncs això, sisplau, comentaris, 5 estrelletes o 4, com a molt baix, 4.
Ben, no, un, no. Posat 4, eh?
Sí, sí. No, i es va posar, un es va posar 4 i va dir, un altre dia ja us posaré 5.
La cinquena ja us va posar un altre dia.
Però, cabron, no hi ha un altre dia. Amb el mateix compte només pots posar una valoració.
No, però pot canviar, pots canviar la teva valoració.
Ah, sí?
Sí, sí, sí.
Ah, no
sí,
sabia
sí,
això.
Que es pot repartir. Si ens portem bueno. bé, ens posarà la cinquena.
Anem ara cap a la segona part de la bueno, la part de la tertúlia de les coses de la setmana. Hi havia molts temes, però al final ens hem decantat de forma totalment... No, sí, tu sí, ja però, no havíem parlat?
Sí, em truca en Tomàs i, escolta, per de temes, parlem? Hem de parlar de tractors, tio! De
sí, tractors. Sí, hem coincidit amb el mateix. Us explico... Deixa'm que expliqui el context i ara, si vols, ja fas més èmfasi i ho lligues amb allò que volies explicar.
T'explico una cosa, dic, el cunyat de la meva cosina...
Per cert, Dani, tu fes fica cullerada, si és que pots, quan puguis, digues alguna cosa, eh?
Em costarà, tenim un ritme molt bèstia.
És que això que estàvem dient abans amb en Dari, diguéssim que ell s'havia comprat l'empresa de màgic que jo estic fent, podcast i tal, el cunyat de la meva cosina, és a dir, que és absolutament res amb mi, el seu hobby és que els caps de setmana ell compra tractors que no funcionen, llavors té una nau industrial per allà per la de Plegamans i els arregla i se'ls ven i és el seu hobby,
bueno, hobby i una mica feina, no?
No, no, clar, el cap de setmana està el senyor allà arreglant tractors.
Que tenim oients de Mossegar la Poma que són pagesos, que ens han dit que ríete tu de los Tesla, que sus tractores són mucho más.
Exacte. I llavors aquest va ser el dia que jo vaig anar amb el meu fill, que tenia 4 anys en aquell moment, arriba en el magatzem i diu, oh, un John Deere. I el tio aquest diu, hosti, com ho saps que és un John Deere? I diu, sí, i aquest és un New Holland. I jo ja el vaig deixar en el Isaac, amb aquest senyor, es van tirar tota la tarda amb els tractors.
Explico una mica el context. Vale? El context arrenca d'un article, un article de The Guardian, que diu Why American Farmers Hacking Own Tractors. I què costa un tractor? Un John Deere no massa evolucionat, però una de l'última generació de John Deere.
El meu pare, m'ho va explicar als anys 80. I crec que el tema va més o menys quilo per quilo va a preu de Mercedes.
Pues anem bé, perquè un tractor d'última generació John Deere, sense que sigui de l'última leche, d'aquests normals, John Deere verdes amarillos, d'aquests que van servir els farmers, 115.000 euros, impostos inclosos. 115.000. Un Tesla costa 35.000.
Bueno, un Tesla dels baratos que començarà a sortir aquest estiu,
Vale. Doncs el problema d'aquests tractors és que estan completament, i quan dic completament, controlats per software. Software que té John Deere. Això vol dir que cap peça del vehicle es pot canviar sense autorització del fabricant. Necessites connectar un USB que et deixa fer la reparació de tot.
A veure, el problema que hi ha amb aquests tractors és que ja no són els tractors aquests que veiem que bàsicament és un motor que estira coses, sinó que bàsicament són factories rodants. Vale? Pensem que allà als Estats Units, per allà a Nebraska i Kansas, tenen aquells prats enormes, immensos, que només hi ha blat de moro i...
Aquesta és una altra dels problemes que denuncien els propietaris d'aquests tractors, que diuen, si jo tinc que portar el meu tractor a reparar amb un taller oficial reconegut per John Deere...
Potser tinc que fotre 400 tasmilles.
És que li haig de demanar un camió que em posi el tractor a dintre, un tràiler, i que me l'emporti no sé quantos. En canvi, en Matt no sé quantos, que és el meu veí de tota la vida, que es guanya els caps de setmana reparant tractors com el teu col·lega, no me'l pots reparar.
Llavors, el que passa, primer, aquests tractors ja no són només aquests tractors que vagin, el que fan és estirar. Estiren i llavors tenen un eix, tenen un eix i llavors hi pots... No, són factories rodants. Vale? Passen i t'ho fan tot. En paquet, et moleixen el gra, t'ho fiquen... Fan de tot. I a més el conductor no té ni que conduir. Ja està allà dintre, amb aire condicionat.
El que deia el pagès de Mossegar la Poma, que deia, no, si jo estic al meu tractor, tinc aspersors d'humitat. A part de l'aire condicionat, té aspersors d'humitat. So quadrafònic.
Quadrafònic?
Quadrafònic. Sí, sí, quadrafònic.
T'hi cagues.
T'hi cagues, flipant.
T'hi cagues i dius, escolta, mossega la poma dalt del tractor.
Amb quadrafonia.
Sí, sí, imagina't. Però, esclar, aquests tractors tan bèsties, clar, evidentment, els esforços que estan sotmesos, doncs d'allò, i les peces es trenquen. Llavors, quan es trenca una peça d'aquestes, el problema que hi ha és que John Deere diu, sí, cap problema, nosaltres t'enviem un tècnic, vale, que avaluï si la peça està ben instal·lada.
Però és que l'avaluació te la cobren.
Et cobren a $120 l'hora, vale, més el desplaçament i a més i l'operació. O sigui, el mínim que et pot costar la cosa són $300.
Només perquè et posin el segell de
No, no, perquè, vale. perquè enxufin allò perquè la màquina funciona.
Exacte.
I llavors el que està passant en aquest cas és que els pagesos aquests han, hi ha uns hackers ucranians...
No, però abans d'això, hi ha un altre segon motiu que no només és aquest que tu dius de les reparacions. L'altre és la cultura americana del do-it-yourself, del tunejar les coses.
O sigui,
jo soc un pagès d'Arkansas... Vale? I jo el que vull és tenir el meu tractor que corri més que el teu tractor. Per això li poso aquelles rodes enormes que pot pujar per les...
Pues
no pots fer-ho. No pots fer-ho. Perdona, la velocitat punta d'un John Deere està controlada per software.
Imagina't.
El nivell dels amortiguadors, la flexibilitat dels amortiguadors, perquè tu posis posar les ruedas petantes, te'n recordes? Sí, com, sí. Com es deia aquella accelerada elèctrica? La
frenada regenerativa.
Ah, exacte. Doncs si vull posar amb un John Deere una frenada regenerativa, no puc.
No pots.
No puc, perquè són paràmetres que no puc canviar la configuració.
Fa un parell d'anys a Itàlia, per la zona del Piemonte, vaig tindre la sort d'estar amb el meu fill, evidentment, i amb els dos meus fills, amb un concurs de tractor pulling. ¿Vale? Que bàsicament això del tractor pulling és com una festa que es munta en un prat i una pila de gent amb tractors, hi ha moltíssims tractors, on bàsicament el que tenen que fer és agafen un pedrot, l'enganxen amb un remolc, un pedrot que pesa molt, i llavors el que fan és que agafen un tractor, a veure amb quant de temps arrosseguen 100 metres...
Són els tractolaris.
Sí, tractolaris. És divertidíssim, és tota una cultura. Allò sabia bé la gent allà, doncs, hi ha teca, hi ha música, hi ha bailecitos i de tot, i els tractors amunt i avall, i s'ho passen teta modificant aquestes coses. També té molt de sentit. Si tu estàs vivint... Ara, nosaltres, els que vivim aquí a Can Fanga, vale, que dius, escolta, si tens algun problema, bàsicament doncs, saps que tens serveis. Vale? Tens
serveis, fora no.
Però si tu estàs vivint enmig de Nebraska... Vale? Tu vols poder-te arreglar tu mateix les coses.
Mira, tenim un oient a Carolina del Nerd.
De Carolina del Nerd, que quan els hi ha aquestes inundacions i aquestes coses...
És que ell té 3 o 4 canoes a casa per poder anar a veure la iaia.
Que sí, però jo...
Bueno, a la sogra. Per cert, què val el software que permet petar jo, aquest software ucrania?
No ho sé.
Hòstia, és software as a service. $499 amb actualització inclosa cada vegada que hi ha un update.
I llavors ja a partir d'aquí ja t'has arreglat
tu el John Deere? Tu... Tens el software que desencripta per l'USB, per poder posar l'USB i dir, ja l'he reparat, ja queda bonito, i a més tens la possibilitat de canviar tots els paràmetres del vehicle. Clar, què diu John Deere? John Deere diu, me acojo a la Digital Millennium Copyright Act i no pots tocar res del vehicle.
Clar, aquí un problema molt gros, vale? I això enllaça amb l'altre cas que volíem explicar, que és el cas de l'Exmark.
Sí, però això són les lleis de copyright.
Sí, però al final es tracta del mateix. Vale? La casa l'Exmark, deixa'm introduir el cas i després els ajuntem. La casa l'Exmark és una casa d'impressores que fa el mateix que la gent de Hewlett-Packard o la gent d'Epson, que al final no es guanyen la vida venent-te impressores, perquè et venen impressores gairebé a preu de cost o a preu de pitos, i el que et cobren és a preu d'or els cartutxos de tinta. Perquè si foten aquests cartutxos de merda que gairebé no et donen per res, i a sobre els has de comprar només amb ells. I el que evidentment passa és que com que cobren un producte que és massa car i tampoc és del tot bo, doncs passen dues coses. Una, que hi ha productes alternatius, de marques alternatives, o hi ha empreses que es dediquen a reomplir aquests cartutxos. Llavors, el que fa la casa l'Exmark allà als Estats Units és que quan hi ha alguna botiga o alguna empresa que es dedica a reomplir aquests cartutxos, els diu, estàs infringint la nostra patent. I llavors hi ha una empresa que ha dit no. I llavors normal que passa que aquestes empreses doncs pacten amb ells, els hi paguen algun tipus de cànon, alguna cosa, es baixen els pantalons així, miren cap a Cuenca, bueno, tio, jo no dic res, i els de l'Exmart, ras! Doncs aquests han dit no. I perquè nosaltres no estem infringint cap patent. Perquè els nostres clients són gent que han comprat el teu cartutxo, però l'han comprat ells, i per tant... El cartutxo és meu, el gat és meu i me'l follo com vull.
Exacte.
Vale? I llavors el que hi ha és que els de l'Exmark diuen no, és que quan els senyors que han comprat aquest cartutxo obren el cartutxo, trenquen una enganxina que posa si tu rompes esto, estás de acuerdo con todas estas condiciones que no puc escriure aquí perquè és massa petita la puta enganxina. Vale? I tu al final dius, entra aquesta enganxina de merda. I llavors, ara com ara, en el Tribunal Suprem, això ha arribat al Suprem, estan discutint sobre si aquesta merda d'enganxina està donant permís o no. I al final tornem al mateix. El senyor que es compra un John Deere i que paga 120.000 dòlars per comprar el seu... Em sap que és el meu mòbil, sí, que fa sorolls. Està pagant 120.000 dòlars per pagar aquest, per comprar aquest tractor. Diu, escolta, el tractor és meu. Clar, evidentment, John Deere podria dir, escolta, a veure, això és una màquina molt sofisticada, fa moltes coses,
en el cas dels tractors,
i per seguretat...
Deixa'm que t'ho expliqui com funciona. La Digital Millennium Copyright Act és la que determina les lleis del copyright dels hardwares i dels softwares d'aquest tipus, de, bueno, de qualsevol tipus de vehicles. Però cada 3 anys publica una declaració d'excepcions. L'última la va publicar el mes de febrer i ja que no saps què recollia. Els tractors.
Els tractors.
Els tractors són una excepció. Què ha fet John Deere? John Deere ha creat un acord d'acceptació de llicència de software que has de signar quan compres el vehicle a partir d'ara.
I si no acceptes,
si no,
no,
no
te venen
el
tractor.
Venen el vehicle.
I et creen un iula, et foten un iula sobre la taula. Llavors, en aquí, tant per al... Llavors, ara darrerament us posarem en les notes del programa un vídeo que de veritat vull que mireu. Vale? I és un vídeo de 19 minuts que heu de llegir, que heu de mirar, que es diu l'economia circular. Si busques a YouTube economia circular és el primer que trobareu. Llavors, el concepte de l'economia circular és un concepte que va començar a desenvolupar un senyor que es diu William McConaughey, el seu TED Talk de l'any 2005, que es diu Cradle to Cradle Design.
Tu has estat en un TED Talk, no?
Sí, vaig fer un TED sobre interpretació pianística. També el podeu mirar a YouTube.
El buscarem, l'haurem de posar.
El posaré aquí, eh?
L'haurem de posar. Llavors, el William McConaughey és un arquitecte que va desenvolupar el concepte de disseny des del bressol fins al bressol. És a dir, l'economia lineal és que fem coses agafem matèries primeres, les processem, les refinem, construïm coses, les fem servir i les llancem. Mentre que la idea de l'economia circular és crear coses pensades perquè es puguin reciclar. És a dir, no perquè es puguin reciclar, és perquè els seus components, quan acaba la vida útil, tornin a esdevenir matèries primeres. És clar, el problema està en que la idea aquesta de Lexmark és que tu els teus cartutxos els tens que tirar. La idea de John Deere és que tu, el tractor, hi haurà un moment que et sortirà més barat o comprar-los un tractor nou que continuar-lo reparant a preu d'hora de John Deere, amb la qual el tractor se'n va a l'abocador. És a dir, si volem desenvolupar una economia circular, el que s'ha de tornar a crear és la cultura de la reparació i la cultura de l'adaptació.
També hi ha un altre tema, el preu hora.
No, el preu hora és el de menys. Ja m'està bé el preu hora. El tema
preu
és...
hora és molt car, eh?
No, el preu hora és el de menys, Tomàs. Mm. El problema és...
No, però a veure, quan a mi se m'espatlla la rentadora, el problema no és la rentadora no té aquestes complexitats, o almenys depèn de quin tipus de rentadora tinguis, i pots trobar la peça a un preu econòmic. Però si te l'ha de venir a reparar un tio que sap de què va la rentadora, el seu preu hora és tan car que si s'està 3 hores... me'n val la pena que comprem una rentadora nova. Perquè la rentadora nova no l'ha fet a preu hora d'aquest tio, l'ha fet un xinès a preu hora de Xina. Aquesta és la història. L'economia circular, és el que ens ha dit el vídeo del Marc, que ara afegirem o el trobareu a les notes del programa. I com ja és tard, ja en portem molta estona i després heu de gravar un altre podcast, ens n'anem a les propostes Mosseguis, que aquesta setmana tenim poquetes, però que tenim una del Dani i una del Carles que us vull comentar.
Les propostes Mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
Molt bé, propostes Mosseguis. Recordar-vos, avui estem a dia 28 de març, el dia que gravem aquest programa. Normalment, com és un podcast, la roda girarà i molts de vosaltres ja ho escoltareu passats diversos dies. Però dijous, el dia 30, es fan les jornades Jedi. Us tornaré a posar, per aquells que sigueu ràpids i encara estigueu
molt
a temps.
Molt ràpids.
Encara hi ha places? Com no tenim el Carles, no ho sé.
No ho sabem, però que sí que hi haurà
de fet, avui no hi és el Carles, pobre, aquí, perquè està acabant d'organitzar-les.
Avui no farà
fet de testes,
ni mossega la poma, sí.
Bé, s'han confirmat tots els assistents que havien dit, convidats i tal, entre ells el Javi Moreno, que tindrem aquí la setmana vinent, i més gent que parlarà de seguretat, de temes de ciberseguretat i de moltes més coses. Jornada Jedi a l'Institut Joan d'Àustria, a Barcelona, dijous dia 30 a la tarda, és gratuït. Dani, tu volies parlar de...
Jo tenia propostes musicals, el que passa és que em sembla que anem tard.
Bueno.
Però les faig extensibles a la següent temporada.
Fes.
Hi ha un pianista que es diu Sokolov, que si no l'heu escoltat mai, val la pena anar a escoltar un concert.
Amb Sokolov amb ve baixa.
Sokolov amb ve baixa al final, sí. Mm. És una experiència bestial. És un pianista que toca... diguem, amb un rigor i d'una manera que ja és molt complicat escoltar un tipus de so i un tipus de pianisme així. I l'altre que anava a proposar...
Perdona, per molt bo que siguis, uh-huh, el piano té una limitació física de poder-lo tocar de la manera que el podem tocar, amb una limitació física humana, amb els dits, les longituds. Hi ha gent que pot gairebé trencar aquesta limitació física. Aquest senyor, el Sokolov, és un d'aquests, no? Entenc?
Sí, de fet, ell és un gran estudiós de la mecànica de l'instrument, mm-hmm, perquè has d'entendre què et permet fer, quins són els límits de so de l'instrument per poder arribar a aquestes cotes de so, mm-hmm, que fa aquest home. Realment és molt, 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 molt admirat pel públic, entre cometes, expert, i a vegades no arriba... no és un nom de domini públic.
Aquest senyor ve cada any?
Ve cada any.
Per tant, si
ara hem fet... la música cada any.
Okay. Això és el que t'anava a preguntar, perquè clar, jo que, per exemple, no acostumo a escoltar concerts de piano, puc arribar a apreciar, diguéssim, com d'especial és aquest paio?
Sí, totalment, perquè el que canvia és tota l'atmosfera del que escoltes, vull dir, com el recital canvia. És un paio que fa de mitja 7 o 8 visos quan acaba el concert perquè la gent no vol marxar directament.
Sembla un Bruce Springsteen en aquest sentit, no?
Sí, sí. Un Rachmaninoff, no?
Bueno, això sabràs tu, que ets l'expert. Sí que té... un so envolvent de l'ambient, no? És...
La qüestió d'aquest home és...
Perdona, aquí jo crec que hem de donar un aplaudiment molt fort al senyor Miquel Àngel Cabrera, perquè
bravo. Ho
ha sigut ràpid i veloç.
És molt ràpid.
Sí, molt ràpid. Sí.
Doncs el que val la pena d'anar a escoltar aquest home en directe, perquè et posa... O sigui, les coses que es poden fer en directe, a nivell de, per exemple, harmònics, ell les porta a tope. Per tant, l'experiència del que hauria de ser un pianisme en directe és aquest home. Mm. Llavors, ell no és amic de les gravacions, casualment, no? Té tot el sentit.
Sí, perquè ho has de gaudir en directe. Jo reconec, jo no sóc molt... però tenia una amiga que tocava piano clàssic i, sense ser, òbviament, una persona d'aquest estil, havia vingut a Barcelona a tocar, doncs, hi ha un palauet a prop, que es fan concerts a prop de les Rambles, que és un lloc on passa molta gent que ha estudiat música i fa petits concerts. Va estudiar a Terrassa, que també hi ha un festival de música clàssica a l'aire lliure a Terrassa. I quan la veies tocar en directe, era una altra experiència completament diferent, escoltar... Sí. Encara que no fos una persona amb un talent com aquest senyor, no? Que tenia molt talent, aquesta noia. Vale, i què més?
Doncs això em fa pensar que realment el que caldria que féssim és anar a escoltar gent en directe, que sigui d'aquí, que estigui estudiant o que ja hagi acabat la carrera, però que necessiten públic i necessiten una oportunitat. Per tant, la proposta que llançaria, el call to action, és busqueu algú que no tingueu ni idea de qui és, però que no ha tingut encara una oportunitat i aneu a un concert seu.
Ha de ser magnífic veure-la en directe, perquè amb el vídeo ja és impressionant el tio com toca.
És molt fort aquest paio. Sí, sí.
Molt bé, Marc, tu tens alguna cosa o aquesta setmana anem...
Aquesta setmana anem molt malament.
Anem malament.
Imaginació i de tot. És...
Has estat fotudot, per això estàs una
miqueta baix. Sí, els antibiòtics et deixen...
I a casa també has tingut els pitufos fotudots.
No, porto un mes de març, hem estat tots malalts i amb reincidències i de tot.
Molt bé, macos, doncs a punt de plegar. Dani, moltes gràcies.
Encantat.
Un plaer haver-te tingut. Ja saps que això és casa teva, quan vulguis venir. Jo, recorda, que m'he apuntat a anar a les presentacions dels projectes finals dels vostres alumnes. M'ho vaig passar molt bé l'altre dia, vaig, va ser molt plaer. Entretingut. Havia de marxar a les 5 i em vaig quedar fins a les 6 tocades veient com ho feien. Gràcies a tots per la vostra atenció. Ens retrobem la setmana vinent on parlarem amb en Javi Moreno i amb en Pau Puig de Càpside. Parlarem sobre DevOps i de molts altres temes.